Ràdio Estel. Informatius.
Són les 3, bona tarda. Us parla Pere Joventí i Balcells. El Tribunal de Compte rebaixa de 9 a 3,4 milions la reclamació per l'1 d'octubre i l'acció exterior de la Generalitat durant els anys del procés. La demanda afecta 35 excàrrecs del govern per 29 despeses i no s'inclouen els viatges a l'estranger. El Ministeri Públic justifica aquesta rebaixa perquè s'assenyeix, diu, estrictament als fets provats en la sentència del Suprem o constatats i atribuïbles a persones, en concret deixant al marge actes culturals i viatges com dèiem, a l'estranger, on es va defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya. La demanda consta de 130 folis i s'agrupa en més de 29 conceptes comptables procedents de la sentència del Suprem i també de la investigació sobre l'acció exterior de la Generalitat durant els governs de Mas i Puigdemont. I l'Ajuntament de Barcelona estima que l'edifici de l'Eixample afectat per l'explosió i l'incendi no seran habitables almenys al llarg d'un temps. Així ho ha explicat aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, després de constatar avui que l'afectació estructural de la finca València 73 és greu, així com també de dos pisos de l'Avinguda Roma 90. Una quinzena de veïns afectats per aquest incendi s'han allotjat aquesta nit a casa d'amics i familiars, mentre que dues persones, mare i filla, han sigut ateses pels serveis de l'Ajuntament. Sobre les causes possibles de l'incendi, la investigació segueix en curs. Amb tot, sí que saben que hi va haver una primera explosió que ha fet molts danys estructurals a l'edifici i també l'incendi posterior. I el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui l'anunci per declarar una zona especial d'especial protecció de la qualitat acústica al Parc Natural de l'Alt Pirineu dels termes municipal de Lins, d'Alt Àneu i Farrera, al Pallars Sobirà. El Departament d'Acció Climàtica, a través del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha dut a terme un procés de participació amb els agents locals per tal de redactar aquest pla d'actuacions per posar en valor i conservar els valors de quietud i silenci associats en aquest espai. Aquesta declaració suposarà restringir el trànsit de motos, quads i buguis no elèctrics a la Vall de Bonavé i també a les pistes forestals de Farrera. I en política municipal, l'Ajuntament de Tiana viu el seu enèsim canvi de govern durant l'actual mandat, ara a través d'una moció de censura contra la republicana Marta Martorell. El ple ha anomenat aquest dimecres un nou alcalde, Isaac Salvatierra, cap de llista de la formació municipalista Junts per Tiana i guanyador de les darreres eleccions municipals. Salvatierra s'ha fet ara amb els suports del PSC i Junts per Catalunya, els mateixos partits que el juny del 2019 van donar suport a la investidura de Martorell i van formar part del govern d'Esquerra Republicana en diferents etapes. El mandat de Salvatierra s'inicia avui dimecres en solitari amb 5 dels 13 regidors que hi ha al ple per donar, diu, resposta a la paràlisi institucional del govern sortint. El nou alcalde retret a l'alcaldessa sortint haver impulsat un retrocés democràtic al consistori i promet ara un model de governança més horitzontal per, diu, tornar al poder al poble i al ple municipal. En aquest sentit, el govern entrant ha signat amb el PSC un acord programàtic que passa com a principal prioritat aprovar un pressupost per aquest 2022. El nomenament de Salvatierra arriba al final d'un mandat, com dèiem, convuls inestable. El govern d'Esquerra i Junts per Catalunya de juny de 2019 s'hi va afegir al PSC el 2020, al febrer. Un any més tard, Junts per Catalunya en sortia, però una regidora postconvergent tornava al govern de Martorell, com a no escrita. El PSC finalment va caure també l'octubre del passat any, on va anunciar també la sortida d'aquest govern municipal. I en política estatal, el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques 6 del mes d'abril situa el PSOE com a virtual força guanyadora d'unes hipotètiques eleccions amb el 30,3% dels vots, però retalla significativament la distància que mantenia amb el Partit Popular, que després de l'arribada d'Alberto Núñez Feijóo com a líder dels populars se situa a tan sols 3 punts dels socialistes. Un escurçament de distància és destacable perquè el mes de març la diferència era de 7,7 punts. Els populars creixen a costa de Vox. Pel que fa a la valoració dels líders, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, encapçala el rànquing amb un 5,3%, però Feijóo ja se situa en la segona plaça amb un 5,2%. A darrere seu van el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb un 4,65%, el líder de Més País, Íñigo Errejón, amb un 4,45%, la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, amb un 4, i l'últim líder és la Vox, a Santiago Abascal, amb un 3,16%. Esquerra Republicana manté la baixa de les seves expectatives de vot en aquestes eleccions, hipotètiques eleccions al Congrés dels Diputats. El baròmetre d'abril li dona un 2,4% de les seves paperetes, 3 dècimes menys que el mes de març. Mateixa tendència que segueix Junts i la CUP. Tindrà més informació d'aquí una hora. Ara es deixem, de nou, amb un recull dels millors moments del programa Tot anirà bé, amb l'equip de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Aquesta Setmana Santa fem camins.
El magazín social i religiós de la casa no s'atura i us acompanya durant la darrera setmana de preparació per la Pasqua.
Entrevistes, litúrgia, reflexió i passions amb el nostre toc particular.
De l'11 al 14 d'abril a partir de les 6 de la tarda.
Ojut, que canviem l'horari.
Camins especial Setmana Santa.
La nostra banda no tanca per vacances a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts en una nova edició especial del Tot anirà bé. Avui és dimecres, 13 d'abril, i com no podia ser d'una altra manera, arrenquem aquesta primera hora amb una de les grans cantautores del nostre país, Marina Rossell, que el passat 7 de febrer va venir al programa per presentar-nos el seu últim disc, 300 crits.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Tutto andrà bene, sì, tot anirà bé. Tutto andrà bene, sì, tot anirà bé.
T'ho he explicat moltes vegades, que el nom d'aquest programa, Tot anirà bé, neix d'aquelles passejades, jo que tinc gos, que podia fer cada nit, quan sortia, a fer una volta amb el fur, que és com es diu el meu gos. Tu tens gos, Marina?
No, però tinc amigues i amics que en tenen, sí. I sé l'estimació dels animalets.
I clar... Era brutal, no? Però sorties als carrers, no? Que estan completament buits.
Deserts.
Deserts. Jo recordo, ho havia explicat més d'una vegada, però quan no ens havia vist, que estic molt content de veure't, per cert.
Jo també, amic.
Què fer?
Jo també.
Doncs això, no? La història, vaig sortir un dia de casa, visc Indústria Marina, vaig anar fins a l'Avinguda Gaudí.
Que però dius, tot de què dius, nen?
A Indústria Marina, visc jo.
Jo visc una miqueta més avall, a la de família.
Ah, sí? Hem de quedar. Hem de quedar per anar a fer coses.
Doncs és allò on sempre anava jo.
Doncs mira, vaig sortir pel carrer Indústria, vaig arribar fins a l'Avinguda Gaudí, vaig baixar tota l'Avinguda Gaudí fins a arribar al Parc de la Sagrada Família, vaig donar la volta a les dues places, vaig tornar a pujar, vaig tornar enrere, vaig tornar a pujar a l'Avinguda Gaudí, i una altra vegada carrer Indústria fins a arribar a casa. I en tot aquest trajecte, Marina, no em vaig trobar a ningú. Era aquella Barcelona que barrejava una cosa bonica i única amb tota aquella inquietud que teníem per no saber què passaria, no? I era interessantíssim anar mirant als balcons aquells cartells de tot anirà bé.
Tot anirà bé, eh?
Estàs estupenda.
És el mateix que he viscut.
Sí, no?
Jo sortia a veure la Sagrada Família cada nit i... No tinc paraules, saps?
Ja. Yeah.
Perquè ella estava sola, trista, però tranquil·la.
Sí.
Ningú la fotografiava, ningú li deia res. I la Sagrada Família tenia un altre... No sé, jo... la vaig poder estudiar bé, anava, baixava a Peps d'aquestes, explicant a la família i donava unes voltes i l'endemà n'escoltava una altra i vaig aprendre molt.
Sí, eh?
O sigui, me tornaves amb el gos, segurament per darrere meu no ens vèiem, perquè no... Que sí.
Vés a saber, no? I aquella Barcelona dels ocells... No, és clar, que segurament sí. Quan passi molt de temps...
Però és que jo ho he viscut tothom, Toni, clar, no som excepcionals. Tot el món sencer, és el que diu aquesta cançó, no? Mm-hmm. Mira què diu.
A veure.
Si tot anirà bé, tutto andrà bene. Si tot anirà bé, tutto andrà bene.
Això, a més... Ai, jo cada vegada que escolto la teva veu, i a més quan et tinc al davant, és que jo crec que és un binomi perfecte. Deia que si alguna cosa ha demostrat això és que nosaltres com a humanitat necessitem pensar que tot anirà bé, no? Per tirar endavant, no?
Mira, a mi aquesta idea em ve de jo tenia una gira extraordinària i em feia molta il·lusió perquè era retornar a Colòmbia, que feia molts anys que no hi anava, a Mèxic, a Buenos Aires, al costat mateix, a Montevideo, etc. Vaig poder més arribar a Paraguai, ja vaig tornar. Després tenia uns concerts a Formentera, a València, i ja la tornada era el 8 de març, ja no vaig anar ni a la mani feminista.
Ja veus.
I ja va començar... I en una televisió, i ho he explicat moltes vegades, no? Jo veia que a Itàlia també estaven molt malament, i vaig posar a la RAI a veure què ens explicaven, i vaig veure un nen i una nena que des d'un balcó semblava com una imatge d'aquelles pel·lícules del neorealisme italià en blanc i negre.
Sí.
I un nen, amb aquella nena i aquell nen petitonets es deien tutto andrà bene, tutto andrà bene. I la nena li contestava tutto andrà bene. I llavors sortia una senyora gran, una madona, dient el mateix, no? I un home més gran. I es va crear com una polifonia amb el tutto andrà bene. Sí, tutto andrà bene. I bé, jo vaig fer tot aquest període sola, voluntàriament sola, tot aquest any i mig sola. Semblava que ho tenia que viure sola, això. I aquesta imatge de la innocència d'aquells dos nens va presidir tot aquell temps, aquell primer temps. I tenia tota l'estona aquest tutto andrà bene, perquè ja tenia música. Tutto andrà bene, tutto andrà bene. I així em va sortir d'una tirada un moment que jo què sé, que estava molt... Quan estàs sola, quan estàs sol, no hi ha interferència de res, ni de ningú. Estàs tu sol, tu sola, no? I hi ha una cosa més pura, diguem, no comparteixes. Hi ha una soledat que et projecta cap a una profunditat i et fa veure les coses diferent, ni millor ni pitjor, diferent. Mm-hmm. I vaig aprofitar tot aquest període per llegir molt. Feia molt que no llegia amb tot això dels mòbils i dels WhatsApps i dels Twitters i dels Instagrams. He deixat de llegir molt. És una pega a tot això, no? I amb això dels mòbils i les sèries. I em vaig tornar a aprofundir en tot aquesta meva costum de llegir. I vaig llegir coses insòlites, no? Com un llibre sobre totes les pestes del món, no?
Ja veus.
Llegendes històriques. I de la ciutat de Barcelona, per exemple. I allí vaig descobrir que les pestes totes acaben bé.
Estava pensant...
Totes acaben bé.
Sí, sí. Estava pensant, Marina, que segurament quan passi el temps, tots d'alguna manera, tots i totes, d'alguna manera, acabarem trobant a faltar aquella part que va ser positiva, no?, de, fins i tot el confinament, no?, aquest retrobar-te amb tu mateix, aquest deixar els whatsapps, aquell apostar per la lectura, aquest veure la Sagrada Família sense ningú més, no?, és a dir, que també va tenir la seva part positiva, que ens va posar damunt la taula d'entrada la vulnerabilitat que tenim tots.
Per això, si la cançó ho dic, no?, ens creiem que érem vulnerables, ens creiem que érem invulnerables, no sé, que podíem amb tot, no? Jo no ho vaig... no he viscut d'una manera negativa.
Ja et veig.
No.
I el retrobament? Bé, clar, després d'un any i mig sola, voluntàriament sola, com comentaves ara fa un moment, s'acaba aquest confinament i torna la Marina Rossell a cantar. Ara m'estaves dient fora d'antena que, d'altra banda, també tens molts concerts, que hi ha molts llocs on t'estan trucant, que hi ha molta gent que vol escoltar-te. Hem sortit tots amb ganes de fer coses.
Sí.
Com t'has retrobat amb el món, Marina?
No, home, no, però és que, bueno, però no. Estem parlant com si fos una catàstrofe, d'una manera natural, com tothom, Toni. Com tothom, en mica, poc a poc. I no som éssers... ho estem explicant ara com si fos una catàstrofe.
Home,
però a mi és una continuació d'una vivència mundial. I això és el que ens fa ser forts. Tothom ha viscut això.
Has composat?
A tot el món sencer. No és aquí de Catalunya, Barcelona, aquí a Barcelona. El món sencer ha viscut això. Ens agermana, això.
Uh-huh.
I que som vulnerables. És evident que ho som. Si jo ara vinc d'un hospital de Bellvitge. Som per coses familiars.
Uh-huh.
És evident, sempre ho sabíem, que érem vulnerables. O no?
Sí, però ens, doncs ja passem, però ens passem la vida mirant en una altra direcció.
No, jo no. No, parla per tu.
Escolta'm, 300
crits. És una broma.
300 crits.
Perquè faig allò de parla per tu, però per mi que per tu ploro, saps?
Està bé, jo crec
no,
que...
No, tu tampoc et mires en cap direcció, perquè et conec. No ens passem mirant en una altra direcció. Segur que el gos, el teu gosset, et guia cap als llocs on has d'anar.
Un dia aquests en trobaràs per sota casa. Marina, 300 crits, que és el teu nou treball, que és preciós. I a més fas una cosa magnífica, que és barrejar els teus temes amb els temes que d'alguna manera són de tots, no?
Sí, però escoltem.
Ah, vinga, va, escoltem.
Crits plens de sol i de matec, crits plens de pau i de consol, crits plens de fred i de...
sempre que t'entrevisto el mateix, que callaria i deixaria que sonés la teva música, però per això no caldria que vinguessis.
Pues que a mi, no? Jo penso, Toni, estimat Toni, que les cançons no cal explicar-les, s'han d'escoltar.
Però això ho hem de fer a casa, no?
No, perquè aquí m'ajuda a divulgar-ho.
Ah, no, i tant. Jo, si vols, poso un trosset de cançons teves cada dia, durant un temps.
M'encantaria.
No? Podríem fer el minut de Marina Rossell.
M'encantaria.
Ah, jo, mira... Demà mateix, eh? Jo sóc molt fan teu, Marina, de tota
ja
la vida.
Sé.
És veritat, sempre m'ha agradat la teva veu, sempre m'ha agradat la teva manera de fer, sempre m'ha agradat la teva manera de viure i de veure les coses. Ets una... Sempre m'ha semblat una persona molt teva, molt tu, molt autèntica, molt de veritat, no? I això és molt difícil de mantenir amb el pas del temps, no? Sobretot quan estàs tan al punt de mira de tothom, quan és una persona tan coneguda com tu, conservar aquest punt d'autenticitat és veritablement magnífic.
No puc opinar sobre això, amic.
No pots opinar sobre això, eh?
Creo que sobre mi mateixa, què diria jo?
No ho sé.
No ho sé. Que soc com sóc, com tu.
Jo tinc...
De sang i fang.
Mm-hmm. M'agrada. Jo tinc moltes ganes d'escoltar aquesta cançó. Mira.
No em penedeixo de res, ni del bé m'han fet, ni del mal, tot plegat m'és igual. No res de res, no res d'això no em diu res.
Ho he pagat, ho he esborrat, oblidat, tant me fa el que hagi estat.
Aquests minuts estan explicant molt bé què és aquest disc, no? Però és una barreja de coses, aquest disc, no?
No, mira, és un, jo vinc de les cançons de la Resistència i de tota l'ocupació en Àsia, a Europa, s'ha de parlar així, perquè retorna, d'alguna manera, tota l'extrema dreta, i jo penso que degut a l'esquerra, a lo malament que ho fa l'esquerra, ho veiem en el Parlament actualment, no? Les baralles personals, les traïcions, que ells mateixos utilitzen aquesta paraula. I aquest disc és la continuació de què sonava a la França, a París, durant l'ocupació, i sonaven aquestes cançons, l'aroma de totes aquestes cançons.
Hi ha un filòsof,
aquesta, per exemple,
gent que espera músics que els facin cantar. Sota el cel de París cantaran fins fer-se de nit l'himne d'un poble amic de la seva ciutat. Prop de Notre Dame, París que és Panam, pot fer-se sagnant, però es fa compassiu l'acordió d'un mariner i alguns colors de cel d'estiu, com vola el desig pel cel de París. Sota el cel de París passa un riu amorós,
que acabo de descobrir ara mateix. És curiós perquè fins ara no havia tingut aquesta sensació en cap moment. He après a llegir somriures amb la mirada, la mascareta. He après a trobar-me mirades còmplices. Fins ara no havia vist a ningú cantar amb la mirada. Tu cantes amb la mirada, també.
És que aquesta cançó és meravellosa. És una, no tant que és una cançó que es fa després de tot un infortuni, no? Com és que volien destrossar una ciutat, no? Que volien volar els ponts, no? I parla d'això, sota el cel de París, els ponts de París. I trobo que són, les cançons estan plenes de sabidoria, de saviesa. Les cançons, hi ha un, sempre hi ha alguna cosa que aprens d'elles, igual que el cinema, igual que un bon programa de ràdio. I tot el món de l'art, no? Et fa diferent i t'enriqueix i et fa millor.
Però tu quan...
Et fa pensar millor, et fa quan... veure les coses millor.
Quan cantes, cantes tot a tu, no? Vull dir, això surt de dins i surt per tot arreu. Surt per la pell, per la mirada, per la veu, lògicament, no?
Jo tinc la sort que no he arribat a avorrir-me d'aquest ofici, no? Perquè canto molt, però no tant com per tenir molta fatiga, i gravo, però no com per detestar la feina, no? Perquè podria ser també això.
Clar.
Ah, mira, aquesta també és molt guapa.
A veure.
Els meus amics
m'entenen.
Ai, sí.
Gilbert Zicó.
Sigueu gentils, sabeu prou bé que no hi puc fer res. No hi ha ciutat, ni alè. I ara què més em queda? Posar-me a riure per no plorar, cremar la nit sencera, o al matí
odiar. És tota una responsabilitat, això.
La recordo que la vaig cantar a la baixa, aquesta cançó, sense parar. I ara mirava a veure si hi havia algun error, perquè no l'havia sentit així per la ràdio.
És la primera vegada?
Sí, sencera, sí, així, llarg, sí.
I què et sembla?
El Cuny també la va posar bastant tros.
Ah, sí?
Sí.
Però és que el Cuny fa molt bé la ràdio, també,
sí,
no?
Gran.
És que nosaltres intentem fer gran, com el Cuny.
Sí, 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 de veritat.
Molt... Saps que el Cuny, el primer dia del programa, el vam saludar. I em va dir una cosa que m'agrada molt, no? Perquè jo dic que ens agrada que aquest programa sigui un passeig per les idees, no?
Uh-huh.
Per totes les idees.
Uh-huh.
Després hi ha algunes amb les que estàs més d'acord amb unes altres, però...
Totes, clar.
Però m'agrada passejar per les idees, no?
Clar.
I ell va dir, amb tot lo savi que és el Cuny, no? Va dir, és que vivim en una societat en la que hem pensat que el diàleg és la suma de dos monòlegs. I
és
boníssim. És boníssim.
És molt bo, eh?
Em vaig passar una setmana que no parava de repetir això, jo.
Ostres.
Com diu el Cuny. És que és molt bo, el Cuny. No, no posa les cançons tant de temps com jo. Però...
Bueno, jo li tinc molt d'estimació perquè el conec de tota una vida.
Clar.
Som de mateixa generació i ens coneixem de jovenets.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do com passa el temps.
La vida ha passat, eh?
La vida passa. La vida passa.
Hi ha una cançó que es diu així, Avec le temps, el temps se'n va, que parla del temps.
Ara la posem. M'encanta, perquè estàs dirigint les músiques que sonen a l'entrevista. M'encanta.
Perquè vam bé amb el que diem.
No, no, si és perfecte. Mira, mira, és aquesta cançó.
Tot se'n va, com l'amor ja perdut, de sota un cel molt gris, d'un capvespre plujós, i més tard entrevist, entre paraules o el somrís d'un altre amor que busca extenuant el que doni la nit. Tot el del temps es va esvaint. El temps se'n va, és amb el temps que tot se'n va, fins i tot el millor dels records més amargs, perdut entre el brugit d'algun supermercat.
Avui, quan hi ha arribat a la ràdio, la Núria Ros m'ha donat el guió de la teva entrevista i íntimament he pensat, ja veurem si l'obrim, perquè com ens coneixem una mica... I amb la Marina això és difícil, no?, de dir la conversa per on va. Però ha fet una pregunta que m'ha agradat molt. Diu, un crit representa espant. La vida t'espanta? La pregunta
no.
És molt bonica, eh?
No, ara ja no. No, perquè ja sé que naixem per morir i que morir és la conseqüència de la vida i no hi ha res que et sigui pitjor que morir. Per tant, ja no m'espanta. Ja li he vist els ulls. No? Allò del César Pavese, no? Vindrà la mort i tindrà els teus ulls.
Que bonic, això. Uf, que bonic.
Pavese
que...
va dir això.
Ja veus. Que bé, Marina, que bé que et veig. A mi, una cosa que m'al·lucina sempre, amb tu i amb tota la gent que us dediqueu a això, que és una cosa que sempre he tingut enveja. Jo canto fatal. I aleshores sempre he tingut molta enveja a la gent que canteu tan bé, no? Tan... Que feu el que voleu, no? Que li doneu el color a la veu exactament de la manera que ha de ser, no? Sempre m'impressiona entrevistar un cantant o una cantant que veig com escolta la seva pròpia música. Però m'agradaria entrar dins el vostre cervell, dins el teu cervell en aquest moment, per veure què sentiu,
no, nen,
com
no,
ho escolteu.
No hi entris.
Per què? Què em trobaré?
No, perquè, clar, hi ha una molt autoexigència amb un disc. No només és interpretar cançons o fer-les, que aquí n'hi ha de meves també, Quan morí d'un llamp, o Guardo un dubte, que són cançons d'amor o desamor, són cançons molt confessionals, o aquests 300 crits, o el Tutu, Andra Bene, no? No només és això, és buscar un so. Jo també busco una sonoritat. Busco que soni d'una manera determinada. Busco, i en cada època vaig buscant so, perquè jo escolto molta música. I és només, no només és... que m'abandono a un arranjador. No, treballem de frec a frec, saps? Hi ha un treball de primer de buscar aquestes cançons que responguin a aquesta idea de les cançons que neixen mentre hi ha l'ocupació a l'Espanya, al París amb els aliats, etc, no? I més tard, què sonava, no? Però després hi ha cançons pròpies. Hi ha una aposta d'entregar un treball on hi ha un pensament darrere, musical. Què faràs? Com retornaràs aquestes cançons? No les pots fer com fa 50 anys,
clar,
però tampoc les pots desvirtuar. Això és un repte brutal. que jo em vaig trobar amb els clàssics catalans i després més tard amb totes les cançons de Mostaquí. Per tant, ja és un treball que l'has de fer d'una manera molt... amb tots els sentits reunits. No pots fer-ho com ho han fet ells, però tampoc ho pots desvirtuar. I això hi ha d'haver un equilibri. Mira, aquesta és una també.
A veure, escoltem una miqueta.
Recordo com t'escoltava i avui encara t'escolto per saber per què, per qui et vaig deixar. Guardo el pot de mel que em va curar. Guardo aquest record com una destralada al pit i ploro el meu cor lligat a aquest record.
Cantes de casa, Marina?
No. Sí, bueno, sí, 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 canto, clar, molt.
Cantes de casa.
Bueno, però no la dutxa, si et refereixes.
No, 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 jo no deia quina part de la casa. No. Vull dir, no hi ha un pis de lloguer o alguna cosa allà al costat?
No, no, clar, quin luxe, canto, no? I composo a casa meva, sí. Però veus... Ah, mira, aquesta també.
Aquesta també t'agrada.
Sí, perquè aquesta és l'altra part de la moneda.
Ah, sí?
A l'amor i el desamor.
Vinga, escoltem una miqueta.
Entre els llops. Si et deixen d'estimar, qui sap què et podrà consolar? El dolor es cura vivint-lo. Sempre ha sigut així. Si et deixen d'estimar, mires el riu, mires les canyes. Ets en el pedregar, mires com tot se'n va.
Estava pensant...
Ara aquí, però... Sí? Ara venen el Ferran Palau, la Maria Jaén.
Ah?
Morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp, morir d'un llamp.
Estava pensant que fa un moment estaves dient, Marina, que aquesta és una feina, un treball molt personal, molt confessional, has dit, no? I fixa't que jo penso que, en el fons... Tots estem tallats una mica pel mateix, no? Segurament tothom, en un moment donat, aquesta reflexió que feies, la podem compartir, no? No et sembla?
Sí, clar, som llavors comunicants.
Sí, sí.
Ens agermana, sempre. El dolor ens agermana, per exemple.
Clar.
I l'alegria, també. El plaer, els crits.
300 són molts, eh?
Sí, és un número metafòric. Però mira... Jo un dia venia d'una ràdio, de Ràdio 4, precisament, i al darrere hi ha un gran pàrquing a l'aire lliure.
Sí.
El recordes, immens.
Clar.
Doncs vaig veure un noi que amb uns crits bestial va dir «Això no és el que jo volia!» Però molt... Dirigint-se a tots els cotxes, no persones a cotxes. Anava ben vestit. I això ho va repetir moltes vegades. I anàvem amb el noi de la casa de discussió, ens vam retirar, que no ens veiés... I va estar cridant això, no? I això se'm va quedar al cap. Això no és el que jo volia. Però brutal. En mig d'aquell capvespre on no hi havia ningú en aquell lloc, no? Aquest crit que li sortia amb aquest noi, no? Això no és el que jo volia, no?
Uns tenen les cançons, altres tenen els micròfons, i aquí... No tenia una cosa ni l'altra i es posa a cridar al mig d'una plaça perquè hi ha moments
parking,
de la vida...
Pàrquing, tio, que saps que no hi ha ningú.
Però hi ha vegades en les que no cal que ningú t'escolti. Només necessites dir-ho, només necessites cridar-ho.
Exacte.
No? Exacte.
Exacte.
300 crits.
300 crits.
Que guai veure't.
Crits de plaer i de joia i de
dolor. Coneixes l'Eduardo de Vicente o no?
Sí, de nom.
Hem coincidit alguna vegada amb ell.
M'imagino. Qui no coneix l'Eduardo de Vicente, qui no coneix la Marina Rossell. Quin disc tan xulo, no, Eduardo?
Sí, oi? Estava escoltant-les i ja saps que la meva especialitat és el cinema i a mi em semblaven algunes cançons petites pel·lícules.
Sí,
eh? Sí, bueno, a mi m'encanta el cine, amic. M'encanta. És una de les coses en què més he après.
Escolta'm, per cert, que sí. Avui hem conegut les nominacions als Oscars.
Ah, no les he vist encara.
En sèrio?
La del perro, no?
Mira.
La del perro, no?
Jo et sé dir les d'aquí.
La del perro.
Tenim el Javier Bardem. Nominat?
Nominat a l'Òscar.
Sí, Penélope Cruz.
Això ja m'ho... En recorda't que t'ho vaig dir fa mesos.
Sí, és veritat.
T'ho vaig dir fa mesos.
Són quatre espanyols en total. Bé, després en parlem una mica de tot plegat, però la veritat és que...
I West Side Story, què?
West Side Story, ara t'ho dic.
Vale,
ara t'ho dic, no ho tenia previst, pensar que ho sabries tu.
No, sí, també. Que...
No? Ell és l'artista del cinema.
Ell és especialista, no?
Sí, sí, però no ve a parlar de cinema.
Ah.
Clar. És que saps què passa? Que això surt sempre el dimarts, prop de les 3.
Sí.
I prop de les 3 jo ja no hi era a casa perquè estava per aquí. Per...
El Poder del Perro, 12 nominacions.
Exagerades.
D'una 10. Val?
Bueno.
Que més West Side Story, 7 nominacions.
No està malament.
No està malament. No, no està malament.
Exagerada del perro?
Massa. És a dir, està molt bé.
Al final és desconcertant, no? Sí, clar.
És que hi ha una hora de pel·lícula que no passa res.
Però, nen, però a mi m'agrada. Sí, però... Víctor Erice.
Sí, comença quan porta una hora ja la pel·lícula.
Surt.
És quan realment surt el tema que... Que té xitxa.
Però per què aneu amb... Què voleu? Què voleu ara, els crítics?
No. Jo vull, jo vull una obra mestra com West Side Story. Això és una obra mestra.
No l'he vist, aquesta, nen. Perquè em fa cosa... Perquè a mi m'agrada l'antiga.
Sí, sí. Això diu tothom.
Sí.
És que veu la de
l'Espíver. No, però deixa'm dir-te que des del dia que van a veure-la... Cada setmana parla d'això. Totes les setmanes, de veritat, parla d'això, en un moment o un altre.
A més, ho està dient tothom, fins i tot un mestre, el que jo reverencio, que és el Josep Maria Pou, que diu que ha vist com 80 vegades el West Side Story de Robert Wise i reconeix que la de Spielberg és millor.
Ja veus.
Quan ho diu el Pou...
Sí, clar,
bueno, com som veïns, podem quedar un dia i anem a veure West Side Story, no?
Saps a on, no?
A on? Allà al costat.
Al costat.
No,
el Fenomen.
El Fenomen, per favor. Això s'ha d'anar, tio.
Però el Fenomen està al costat de casa meva.
Ja ho sé, ja hi vas.
De casa dels tres.
I tant.
De casa dels tres.
Exacte.
Ostres, no digueu que no és brutal, anar. Jo hi vaig veure allí l'Scorsese.
M'encanta, tinc la sensació d'estar protagonitzant una conversa de barri. Perquè l'Eduardo Vicente també és veí.
Clar.
També viu allà i jo ens trobem al bar. És veritat, això? O sigui, sí, Marina, t'has...
Allà al Gaudí, per on vius tu?
Al Teatre Gaudí també vaig molt.
Sí.
No, però per on vius tu? Per allà a veure l'avinguda?
Encarnació
a
davant, sí.
Ah, sí,
però...
molt a prop.
Ell baixa,
sí,
ell baixa a la zona bona.
Sí, sí, sí.
Saps?
Sí.
El... Escolta'm, la propera seguim parlant a l'Stewart, no?
Sí, a l'Stewart.
Vinga. Marina, ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres. Farem 300 crits, a veure si ens escoltes i tornes ben aviat.
Voldria que aquest diumenge canto a Mer, després vaig a Itàlia, o a l'Alguer, després vaig cap a Mallorca, no sé si t'ho he explicat abans això.
M'ho has explicat trencat fora d'antena, efectivament.
Sí, doncs això.
Digue-ho amb antena, sí.
Vaig a Toulouse, de Languedoc, després me'n vaig també cap al Miquelet a València. Tot això ho faré aquest estiu, també, o què sé, a mil llocs. Per sort meva, a mil llocs. Després de tot aquests crits, no? I de tot això, tot aquests crits.
I per sort nostra, tutto andrà bene.
Tutto andrà bene. Tutto andrà bene.
Signora, veramente un piacere.
Tutto andrà bene.
Veramente un piacere. Gràcies, Marina.
Gràcies.
Radio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify.
Del 20 d'abril al 5 de maig, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona.
El Festival Llums d'Antiga portarà Santa Maria del Pi, la Capella de Sant Àgata i Sant Pau del Camp, a Jordi Savall, Carlos Mena, Le Consort i Gent de la Boa, entre d'altres.
Més informació i venda d'entrades a auditori.cat.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Aquest divendres sant a les 3 de la tarda des de la Catedral de Barcelona, sermó de les 7 paraules amb predicació del canonge Joan Rodríguez. I a les 5, en directe, també des de la Catedral de Barcelona, viurem l'acte litúrgic de la Passió i Mort del Senyor, celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ràdio Estel obre les portes a la Setmana Santa aquest divendres sant a les 3 i a les 5 de la tarda.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
I després d'aquests minuts de música i optimisme, obrim el calaix dels records per recordar la conversa entre el periodista Josep Martí Blanc i el senador Manuel Cruz sobre el seu últim llibre, Democràcia, l'última utopia.
Tot anirà bé.
Passem plana i ens disposem a parlar i a escoltar, sobretot perquè en Josep Martí Blanc... Què tal, Josep? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Com estàs?
Pelat de fred, estic.
És que fa molt de fred, eh? És veritat que fa molt de fred, eh?
Fa molt de fred i tinc feta malbé la caldera, així que...
Què et veig, amb quatre jerseis al damunt? Podies haver vingut a la ràdio avui.
Sobrevisco com puc, però bueno, no ens queixem. Ja. Sempre hi ha algú que ho passa pitjor.
Escolta'm, clar, si ara s'espatlla una caldera, et triguen molt en venir-te a l'arreglar, o no?
Me posaré de mal humor i no en tinc ganes.
Anem
per feina.
Doncs parlem de coses que ens posen de bon humor, i la veritat és que el llibre d'avui és un llibre que ens posa de bon humor, i la persona que has escollit, a mi particularment, jo crec que la majoria de nosaltres ens posa un humor magnífic.
Mira, avui he triat un llibre, com tots els que portem a la secció, doncs intentem, o almenys jo, que sóc el que el llegeixo i després el prescric.
Sí.
Que siguin llibres importants, per això en parlem. Després, mentre a part de llegir el llibre, mirava de documentar-me una mica sobre el Manuel Cruz, l'autor, i descobert que li agrada Batiato i que deixa llibres pel carrer perquè els agafi la gent, i que són dues coses que jo també faig, i així que he pensat, mira, està bé parlant algú amb el que tens afinitats del dia a dia musicals i de compartir les lectures que tu ja has fet amb d'altra gent. Uh-huh. Centrant-nos amb el llibre. El llibre és d'Espasa, es va editar el 21, es diu Democràcia, i té un subtítol que és rellevant perquè afecta l'enfocament del llibre, que és l'última utopia. Democràcia, yeah. l'última utopia. Llavors, quan t'he dit, aquest llibre per a mi és important, i per això l'hem triat. Doncs mira, per a mi és important primer pel tema, oi? Per a qualsevol ciutadà interpel·lat per la manera com organitzem la vida en comú en societats complexes com la nostra, tot el que fa referència al fet democràtic, a la democràcia, i ens situa davant d'un tema transcendent, i més quan la democràcia, doncs, en aquests moments tothom més o menys coincideix en que té amenaces serioses que la interpel·len directament pels enemics de la democràcia o els amants dels règims, diguem-ne, de tarannà il·liberal. És important per això. És important també perquè no estem davant d'un llibre per a fer bullir l'olla de la regeneració política. No, aquest és un llibre que entén el fet democràtic i que l'explica 360 graus, institucions, polítics, però també mitjans de comunicació, i ciutadans, perquè moltes vegades en els llibres de política, no? Doncs el fàcil és parlar de la regeneració de la política, la responsabilitat dels mitjans, la responsabilitat dels polítics. No, aquí el ciutadà també forma part d'esta festa, i per tant és una visió holística del fet democràtic. A mi això em sembla interessant i no és molt habitual. En tercer lloc, per la insistència en tot el llibre de la democràcia com un element viu. Estic a dir una cosa que no és performativa, que proclamant-la o dient-la en paraules ja es converteix en una cosa acabada, no? La democràcia entén com un element viu, un vestit que constantment s'ha d'ajustar a una societat que evoluciona, que per tant és un nou cos, i això ens porta, doncs, a la necessitat de treballar sempre amb les eines del reformisme. Això és important, sobretot perquè porta una cosa que en el llibre està molt ben explicada, que és, escolti, això de la democràcia no és una caixa d'eines. Les eines democràtiques són necessàries, però sobretot quan parlem de democràcia, el veritablement rellevant és que el que estem és davant d'una caixa de valors, que necessita una caixa d'eines, però que sobretot és una caixa de valors. Un altre element que per a mi és important, sobretot encara que el faci un catedràtic de filosofia, un intel·lectual, però és un intel·lectual compromès políticament. Uh-huh. Segurament aquí té a veure el tarannà del Manuel Cruz, però és un llibre que no expulsa ningú de la seva lectura. No està fet sota la lògica d'amic, enemic, i per tant és un llibre que no genera anticossos a qualsevol persona d'una altra tradició ideològica que vulga digerir, que vulga llegir-lo i el vulga pair. En aquest sentit també és important, i si afegiria, no? Després el Manuel a la millor m'ho contradiu, és que he trobat al final del llibre, quan es reivindica el socialisme com a la gran font de brollament de la democràcia, he trobat a faltar algun reconeixement a famílies polítiques, doncs, que crec que també hi tenen un paper important, com la democràcia cristiana en el seu
dia. Pensava que anaves a dir Josep, que aquesta part sí que t'havia aixecat uns determinats anticossos.
No. Només te pot generar anticossos si milites amb sectes excloients.
Clar.
I tens una mirada sobre la gent que pensa no igual a tu o diferent, mm-hmm. Com un enemic a batre, i Manuel Cruz no és així, i per tant el llibre tampoc ho és. I una última cosa, hi ha un accent, el llibre és realista, mm-hmm. no amaga els problemes, que són molts, no s'amaga de fer acusacions que poden ser dures, però també m'ha agradat que en el fons hi ha un pòsit optimista, en la mesura que com que tot el llibre insisteix en que una de les coses és que potser ens hauríem de treure-se de sobre és a donar les coses per acabades o a esperar massa d'elles, no? Hi ha un fons optimista en el sentit de que la democràcia, per moltes amenaces que tingui, hi ha un pou per vitaminitzar-la, hi ha un pou on pobar vitamina per a la democràcia, i que això passa per no deixar-se portar pel cofoisme ni pel derrotisme. No? Llavors, tot aquest conjunt de coses fan que per a mi el llibre hagi sigut una molt bona experiència. Aviso al lector que no és un llibre que... És a dir, no estem davant d'un tractat acadèmic, i per tant és un llibre a l'abast de tothom que tingui interès per la política, però no és un llibre per llegir entre pausa i pausa publicitària mentre mires una sèrie de televisió. És un llibre exigent que requereix atenció i una mica de concentració. Però un llibre important, i per això l'hem portat aquí.
I per això hem convidat, i és la segona vegada que està en aquest programa, un gran referent, Manuel Cruz. Senyor Cruz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí. Què li ha semblat tot el que ha dit en Josep Martí Blanc?
Estic abrumat per tot el que ha dit. Bueno, la veritat és que crec que ha fet una lectura molt, molt atenta, molt curosa del llibre, i bueno, podríem comentar un aspecte petit, això que ha dit de la democràcia cristiana i tal, però bueno, a banda d'això, que no són detalls que si voleu podem comentar un moment, però vaja, jo crec que ha fet una lectura generosa, però almenys crec que ha tocat, almenys ha reconegut les intencions que hi havia per part de l'autor. O sigui, efectivament, això que he explicat és el que jo volia fer.
Una de les conclusions, i ara de seguida el deixo parlant amb en Josep Martí Blanc, és demostrar i que tots ens quedi clara que la democràcia és cosa de tots?
Bueno, jo crec que això és una qüestió molt important, perquè moltes vegades en l'espai públic, doncs, sobretot els polítics, bueno, l'espai públic, diguem-ne, els dos grans sectors protagonistes són, doncs, els polítics i, d'alguna manera, els professionals dels mitjans de comunicació, que són els que tenen també una veu important. Bueno, doncs, moltes vegades, tant uns com els altres, d'alguna manera són potser massa respectuosos amb els ciutadans, en el sentit d'alliberar-los de tota responsabilitat. No? És a dir, que en un moment donat, una afirmació com els votants s'han equivocat, no estic pensant de veritat en cap cas, sinó en general, és una afirmació que sembla que molta gent li fa por. I, escolti, no, com pot dir això? El votant mai s'equivoca. Home, mai s'equivoca. Si en unes eleccions vota A i a les següents vota no A, vol dir que en algun moment s'haurà equivocat. No pot ser que hagi encertat si vota A, B, C, D o qualsevol opció. I jo crec que en aquest sentit és més important, d'alguna manera, convidar els ciutadans a que siguin responsables i no tractar-los com si fossin sempre innocents. I més encara, com si sempre encertessin.
Josep Martí Blanc, tot teu.
A la línia del que apuntaves ara, Manuel, quan dius que no es tracta de regenerar la política, sinó que la necessitat passa per regenerar l'espai públic sencer,
sí.
A què et refereixes exactament?
Bueno, jo crec que jo no sé quin és avui el concepte que hauríem de fer servir, però diguem-ne, algun filòsof li diria l'espai comunicatiu, no? Doncs és molt important, és a dir, jo moltes vegades he dit que, per exemple, quan es parla de polarització o es parla de crispació, doncs es fa referència quasi exclusivament a la crispació generada pels polítics, no? Que fan servir uns missatges incendiaris. I és veritat, això no ho amago. Però també he dit moltes vegades que per cada polític crispador hi ha un telepredicador que el dia següent, des d'una emissora de ràdio on sigui, està arribant a centenars de milers de persones, fins i tot amplificant aquest missatge. No podem fer com si això no fos rellevant, com si això no tingués importància, etc. Això és una cosa amb la que s'ha de reflexionar. I, per cert, que jo tinc la sensació que dintre de, diguem-ne, d'aquest espai comunicatiu, diguem-ne, els professionals de la comunicació, jo crec que, pel que estic llegint, són cada vegada més conscients de la necessitat de fer, diguem-ne, una reflexió en profunditat de com està l'espai comunicatiu, sobretot perquè, bueno, tu això ho saps millor que jo, vosaltres ho sabeu millor que jo, diguem-ne, estan passant moltes coses que tenen que ver amb la tecnologia, tenen que ver, no sé, amb les empreses, tenen que ver amb els bancs, tenen moltes coses, però, diguem-ne, l'espai comunicatiu està molt afectat i, diguem-ne, no és, diguem-ne, l'àgora neta que tots voldríem, sinó que d'alguna manera està com molt condicionada per factors aliens a la pròpia informació. I això o ho plantegem o ens estarem enganyant, autoenganyant.
Sense sortir de l'àmbit de l'àgora pública, on teòricament es produeix la discussió democràtica, hi ha una afirmació al llibre que desenvolupes, crec que val la pena potser que li expliquis a l'oient, quan dius que hem deixat de tindre el que un dia vam conèixer com a opinió pública. És a dir, que l'opinió pública, com s'havia entès fins fa relativament poc, ha deixat d'existir. A què et refereixes quan dius això?
Bueno, jo crec que... Bueno, per cert, aquesta és una afirmació que no solament faig jo, sinó que això ho he parlat alguna vegada amb el José Antonio Zarzalejos, i vaja, i estem d'acord en aquest punt, en el sentit de que si pensem, vull posar un exemple, perquè si no la cosa m'allargaria molt, no? L'exemple de quan va sortir internet. I quan va sortir internet i molta gent la va saludar com si fos l'oportunitat d'una gran àgora on tothom pogués intervenir, dir la seva, ajudar-se, debatre, etc. En què ha quedat aquesta suposadament àgora universal? En una cosa que jo comento en el llibre, que deia que jo crec que la va escriure el 2002, però continua sent absolutament vàlida. Un autor que es diu Cass Sunstein va publicar un llibre titulat república.com. I aleshores, en aquest llibre, ell feia referència a això i després comentava, el que ha passat és que en comptes de ser internet un àgora global, s'ha produït, ell fa servir una expressió molt d'aquell moment, però es pot entendre perfectament, el que s'ha produït és una ciberbalcanització. Bueno, doncs jo crec que és el que està passant. És a dir, si alguna persona intentés trobar en els mitjans de comunicació, en els digitals, etc., alguna mena d'idea o de visió de la realitat susceptible de ser compartida, no la trobaria. No la trobaria. Fins al punt que arriba un moment en què si un, no sé, mira cada dia els diaris, de vegades pensa, escolta'm, estem parlant tots de la mateixa realitat? Estem tots en el mateix món? Aquesta és una sensació que jo tinc la impressió que molta gent té. En aquest sentit, evidentment, una part d'això abans existia, o sempre ha existit. Sempre ha existit la gent, tu deies la democràcia cristiana, te'n recordes? La gent que es comprava al ja. La gent que es comprava a l'ABC, la gent que es comprava, no sé, això, el país, tal, tal. O sentia una emissora de ràdio o altra. Això sempre ha existit. Però jo crec que d'alguna manera, la sensació de que tots estaven parlant del mateix, interpretant-lo de diferents maneres. Ara la sensació és que cadascú parla de la seva, de la seva realitat. Fins al punt que hi ha hagut gent que ha arribat a parlar de fets alternatius. És a dir, bueno, això de la realitat d'alguna manera s'està volatilitzant.
El capítol 4 del llibre, que per anar a la política, el que la gent entén com a política, és a dir, el negoci dels polítics per entendre'ns, ja sabem que el llibre lluita contra aquesta idea, però els problemes majors. Un dels que cites és el capítol 7, el subcapítol 7, per dir-ho amb tacticisme o no, lo siguiente, immediatismo. L'immediatisme com a element principal de l'activitat política dels nostres dies. Fins a quin punt l'immediatisme és un enemic rellevant de l'activitat democràtica sana?
Sí, jo crec que absolutament, absolutament, perquè, diguem-ne, d'alguna manera, el que no pot ser és que en l'activitat democràtica els responsables no puguin aplicar unes determinades polítiques que tinguin un cert sentit, que tinguin la voluntat d'arreglar els problemes, etc. Si substituïm això per un estar visquent el dia, mirant de reull a cada moment com funcionen les enquestes, no ens en sortirem. El tantes coses perquè hi ha qüestions que no es poden plantejar a curt termini, que no es poden plantejar de cap de les maneres a curt termini. Fins i tot els problemes més importants que tenim no són susceptibles d'un tractament cortoplacista, de cap de les maneres. Bueno, de fet, ara, és un dels problemes més greus que tenim, el problema de la pandèmia. Bueno, això, evidentment, implica estratègies. I estratègies, diguem-ne, a llarg termini, per moltes raons. Sí, sí. Perquè implica un concepte de l'Estat, perquè implica previsions molt potents respecte a altres possibles pandèmies, etc, etc, etc. Com es pot plantejar una cosa així a curt termini? Per no posar-te un altre exemple, que seria, posem per cas, que algú digués, escolti'm, hauríem de parlar del problema de la natalitat a les nostres societats. Tu creus que una qüestió com la natalitat a les nostres societats es pot plantejar amb un esquema immediatista? Per clar. Definició, no.
Quan vam parir aquesta secció, vam dir, volem fer una secció a la que escoltar a Josep Martí Blanc parlant amb gent tan sàvia com ell. Avui jo crec que hem trobat allò, l'exemple que posaríem cada setmana, no? I on passaria hores, dies, escoltant converses entre Josep Martí Blanc i Manuel Cruz. Senyor Cruz, ha estat un plaer tenir-lo amb nosaltres, com sempre.
Moltíssimes gràcies, Josep. Moltíssimes gràcies, Toni.
Una abraçada forta. Gràcies.
Una abraçada.